tant, fotografies de fa molt de temps, perquè jo li preguntava, dic, a veure, la fotografia que tenim de la Madeleine és d'una nena.
Sí. No tenim, pot haver canviat molt.
Però es veu que hi ha uns paràmetres que no canvien. És a dir, que aquesta tecnologia pot predir, encara que sigui de fa molts anys enrere. Això és el que m'ha explicat el Francisco Marco. L'ADN serà la prova definitiva?
Sí, la família Macan considerase que se iba a hacer una prueba de ADN con esta chica. Pero bueno, esta chica antes de llegar a abrir una cuenta en Instagram, contactó con los investigadores de Scotland Yard del caso Madeleine McCann y no le hicieron caso, y contactó con la policía polaca y tampoco le hizo caso.
Per la teva experiència, això que m'estàs dient és un mal senyal, o de vegades ha passat que algú ha reclamat ser una persona desapareguda, no se li ha fet cas i al final ho ha acabat sent?
La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, daría para una película de los domingos en Antena 3 y sería preciosa. No tengo absolutamente ni idea si esto ha ocurrido. Yo es que no quiero decir que es un fraude esta chica, porque una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo pudiese demostrar, y como no lo voy a poder demostrar tampoco lo quiero decir. Pero vamos, yo repito que es algo mucho más sencillo. Yo sí quiero descartar que soy yo, me voy a mi madre, o si, como esta chica es una chica de acogida, pero sí que parece ser que conoce a su familia biológica, me iría a la familia biológica y le diría, oye, quiero saber si yo soy yo. Y no me iría a los Macan, menos pidiéndoselo a través de las redes sociales.
Això també fa pensar, és a dir, que no és una investigació privada d'ella, sinó que ho fa públic, tot i que també hi ha gent que diu que l'única manera d'arribar als Macan és dir-ho a través de les xarxes socials, que si vas a trucar a la porta no t'obriran. Com valora les pistes que s'estan seguint?
Nosotros, en el momento en que dejamos de trabajar para la fundación, lo último que habíamos dicho, que además salió publicado, yo creo, en Telecinco, en un programa que estaba dirigiendo Nacho Abad, creo recordar, nosotros habíamos dicho que había una furgoneta, que la parte de la desaparición partía de una furgoneta que había cruzado de Portugal y de España a Portugal, desde Extremadura a Portugal, conducida por un extranjero. Coincidiría con los datos que se sabe en la actualidad de esta persona alemana, ¿no? Que es la persona a la que se le está dando derecho por parte de todas las policías europeas que han tratado este caso.
Per tant, ells, Método 3, van seguir una miqueta la mateixa línia que ara ha portat a identificar el possible segrestador i el possible també assassí de la Madeleine, que és aquesta furgoneta. Ara, si li preguntem a Francisco Marco quin és el principal culpable de que estiguem un munt d'anys després, 16 anys després, parlant d'aquest tema, ho té claríssim.
A ver, porque la policía portuguesa al principio, en vez de focalizar en la investigación, focalizó en la familia Macan, cosa que con posterioridad se ha sabido que fue totalmente un error, pero un error que condicionó la investigación, que condicionó absolutamente todo, y que además impidió que Scotland Yard, por ejemplo, pudiese investigar desde el principio y con tranquilidad, porque la policía portuguesa, porque el que estaba dirigiendo la investigación de la policía portuguesa, se puso de una forma en contra de la familia que impidió cualquier tipo de investigación cuando ya se dieron cuenta que eso era un error y había pasado el suficiente tiempo.
Per tant, error clamorós, segons Francisco Marco, de la policia portuguesa i de la investigació.
Deixa'm dir-te que m'han fet arribar una fotografia a nivell privat d'una persona que té un atac a l'ull, com la de Madeleine McCann, també a l'ull, per tant, no és una cosa...
Iguala?
Pràcticament
igual. Miri, senyor Marcelí, jo també he buscat informació sobre aquest tema de la fractura de l'ull, que també s'anomena, aquesta malaltia congènita, s'anomena coloboma del iris. És una malaltia estranya que té una incidència d'entre 2,4 i 8 casos per cada 10.000 naixements. Imagini si hi ha casos. Per cada 10.000 naixements, entre 2,4 i 8 poden néixer amb aquest coloboma de l'iris.
No és només aquest atac, són altres coses.
Roixos, blaus.
Igual, escolta'm, jo he vist les dues fotos.
Permeti'm que estàvem escoltant, disculpi, a Francisco Marco, investigador en el seu dia d'aquest cas, de Madeleine McCann, i exdirector de l'agència de detectius Método 3. Què més t'ha explicat? De moment descarta que sigui ella.
Sí, li he preguntat per l'acusat, per la pista que apunta que hi ha aquest pedòfil alemany que és a la presó que podia ser el responsable.
Nadie en su sano juicio rapta... Nadie en su sano juicio tiene volición sexual con un niño. Y estamos hablando de un pederasta, y estamos hablando de un pederasta reincidente que ha ido alrededor del mundo... llevando su mal, ¿no? Pero eso nos lo diría mejor un psiquiatra.
No hauria de ser molt fàcil fer un rastreig d'aquesta furgoneta que m'estàs dient? És a dir, si tot se centra en aquest home, no hi ha la tecnologia, encara que tirem 16 anys enrere, per reconstruir tota aquesta... Perquè tot sorgeix de que el van localitzar el seu telèfon, crec, prop del lloc dels fets.
Sí, de la cèl·lula. La cèl·lula detectó este teléfono. A ver, era una persona que se estaba fugando. No es tan sencillo. No se puede hacer una reconstrucción vía satélite, que me imagino lo que me estás preguntando, sí. De si esa furgoneta estaba en esos momentos. No, porque los satélites no están grabando constantemente. No existe una hemeroteca de imágenes gráficas de todo el mundo. Sería imposible.
Seria impossible perquè no fa la gravació, sinó que en fi, explica què passa en aquell moment.
Marc,
la gran pregunta és on és, si creu que Madeleine McCann és en algun lloc.
Ni te la puedo contestar, yo ya la he contestado a quien se la tuve que contestar en su momento, pero nunca lo he manifestado público. Yo creo que es la primera vez que hablo de este tema públicamente en los últimos 10 años, porque es un tema que no me gusta, que me desagrada profundamente, que creo que la familia merece un descanso y una respuesta, y se la darán las autoridades británicas sobre este tema. Y he entrado porque quiero mucho a vuestro programa y porque me parece un, sabes, demencial que ahora una persona se haga pasar por una niña.
Sempre que es parla de Francisco Marcos, un home que surt a diverses salses, i quan se'l relaciona amb el cas de Madeleine McCann, hi ha gent que diu, home, però aquests no l'estaven buscant, van dir que l'havien trobat, que tornaria a casa per Nadal, 7 mesos després d'haver desaparegut. Doncs, evidentment, li he traslladat aquesta qüestió. Vosaltres veu fer afirmacions molt contundents en aquell moment, que al final no es van confirmar, no? Què va passar allà, Francisco?
La afirmació fue una mala traducción. O sea, yo conocí a una persona que había estado trabajando en una revista que se llamaba Capital, que pasó a Metro, que era el director de Metro. El director de Metro hace una entrevista, él pregunta si Madeleine McCann estaría en Navidad, se le contesta con ojalá, es lo único, y eso es como llegó a la prensa española, ojalá apareciese en Navidad, en un condicional y con el ojalá adelante, y eso se tradujo en Metro... versión UK, con sí estará en Navidad, o sí volverá en Navidad. Y entonces, claro, eso ya se desquició y se intentó corregir por parte del propio medio Metro, de la versión española a la británica, pero ya no tuvieron tiempo.
Doncs aquesta és l'explicació o una acusació que se'ls ha fet sempre als de Método 3 i en concret al Francisco Marco. Per acabar, és un cas que ha estat envoltat de molta polèmica, de moltes llegendes urbanes, i ell m'ha dit que el cas de la Madeleine McCann és molt més senzill del que hem explicat als mitjans, que és un pedòfil que la va segrestar, que no busquem més explicacions.
Ahí sí que te puedo ser rotundo, y no hay teorías de la conspiración, no hay conjuras, no hay bares de España, no hay políticos implicados, no hay todas estas cosas que dan para literatura, para novela y para películas, pero no dan para la realidad. La realidad fue mucho más sencilla. Yo siempre he dicho que a los padres, yo soy padre, ¿no? Y a los padres españoles nos critican muchas veces por estar en verano con parejas de amigos a las 12 de la noche con nuestros niños dormidos en nuestras faldas mientras nosotros nos estamos tomando una copa con nuestros amigos y charlando. Bueno, pues al final aquí, en vez de unos padres haciendo eso, fue unos padres que llevaron a unos niños a una habitación y ahí se produjo un desastre porque una persona desalmada entró en la habitación. No tiene mucho más.
Doncs aquestes són les declaracions 10 anys després, 10 anys després de silenci, de Francisco Marco, investigador del cas i exdirector de l'agència de detectius Método 3, sobre aquesta noia que avui ha aparegut arreu del món dient que és Madeleine McCann.
Deixa'm agrair a Francisco Marco que hagi volgut parlar pel Barceló RAC1. Des d'aquí moltíssimes gràcies. Com dèiem, investigador en el seu dia del cas i exdirector d'aquesta agència de detectius Método 3. Marc Serra, moltes gràcies. Són les 5 i 9 minuts. Obrim línies amb els serveis informatius i ho fem amb una bona notícia, perquè es confirma el tercer cas al món de curació del VIH, Joan Torres.
Sí, es tracta d'un pacient de Düsseldorf a qui van introduir unes cèl·lules mare amb una mutació genètica que impedeix que el virus es repliqui. Ho van fer aprofitant que s'havia de sotmetre un trasplantament per una leucèmia. Es tracta d'una investigació internacional amb la participació de l'IRSI Caixa. 4 anys més tard, el pacient ha aconseguit eliminar el VIH del cos sense rebre cap tractament antirretroviral. El repte ara és dissenyar una estratègia genètica per poder-ho aplicar a tota la població sense haver de passar per un trasplantament. Ho ha explicat l'investigador de l'IRSI-Caixa, Javier Martínez.
Aquest tercer cas és molt important perquè ja sortim de l'àmbit de la pura anècdota. Curar la infecció pel VIH és possible. Tenim projectes en marxa per veure com ho podem fer d'una forma escalable a més persones. Motiva més que mai tècniques alternatives a la curació que no siguin a través d'una intervenció que és el trasplantament amb salut les mares, és una intervenció mèdica que té un risc associat, doncs, important.
Primer va ser el pacient de Berlín, que es va curar del VIH després d'un trasplantament també per una leucèmia, i després el de Londres, que en va rebre un de medul·la òssia. Dimiteixen el president de Renfe i la secretària d'Estat de Transports per la polèmica sobre els trens mal dissenyats de Cantàbria i Astúries. S'havien ideat fins a 31 trens malament i que no passaven pels túnels. Havien de renovar la flota que dona servei a les comunitats del nord de l'estat. Els combois no es van arribar a construir, però aquest bunyol n'endarrerirà més de 2 anys l'arribada. Tot i que ja havien dimitit 2 càrrecs inferiors de DIF i Renfe, els governs Cantàbria i Astúria continuaven demanant que s'assumissin més responsabilitats. Finalment, el president de Renfe, Isaías Taboas, i la secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, també han plegat. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha acceptat les seves dimissions. A aquesta hora, Sánchez, de fet, està reunida amb els presidents de Cantàbria i Astúries, Miguel Ángel Revilla i Adrián Barbón, per donar-los explicacions. I continua en marxa la festa Rave, que des de fa 3 dies té lloc a un paratge natural de Serral, a la Conca de Barberà. Hi han arribat a assistir unes 1.000 persones, però ara ja només n'hi queden unes 150. Es tracta d'una zona de difícil accés i els Mossos han decidit no actuar per evitar danys majors. Una decisió que l'alcaldessa de Serral, Victòria Canyís, ha celebrat. El Versió RAC1 ha dit que hauria sigut pitjor el remei que la malaltia.
També ells van valorar que el lloc on està aquesta festa és de difícil accés i si en qualsevol cas haguessin intentat fer algun desallotjament violent o amb força, pues podria haver estat realment catastròfic per la manera de que, com han de sortir tota la gent des d'allà.
Serral ha explicat que la convocatòria inicial de la RAVE preveia que arribessin unes 7.000 persones d'arreu d'Europa. Ara mateix l'Ajuntament de Serral està valorant si ho denuncia. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
L'ACB ha anunciat que Màlaga acollirà la propera edició de la Copa del Rei de bàsquet, que jugarà del 15 al 18 de febrer de l'any que ve. Per tant, l'Unicaja, que ahir es va proclamar campió a Badalona, serà l'anfitrió de la propera edició. En futbol, Ansu Fati surt al pas dels rumors que el situaven al mercat i assegura que vol continuar al Barça per molts anys.
Sí, tengo contrato hasta 2027 y bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención pues es poder estar aquí muchos años, sí.
Ho ha dit durant l'acte de clausura de la 17a edició dels relats de solidaris de l'esport, que escriuen periodistes esportius i de la qual Ansu Fati n'era el padrí. En total s'han recollit més de 61.000 euros que aniran destinats a l'ONG Pallapupes. D'altra banda, avui hem sabut els nominats als laureus de l'esport amb la blaugrana Alexia Putellas, que torna a optar al de millor esportista de l'any. En categoria masculina, Leo Messi és un dels nominats. El Mundial aconseguit a Qatar també situa la selecció argentina com una de les candidates a millor equip de l'any, juntament amb el Real Madrid. Precisament al Madrid, el francès Karim Benzema és la principal novetat a la convocatòria per enfrontar-se al Liverpool. En canvi, n'han quedat fora Kroos i Tchouaméni, encara amb grip, i el lesionat Mendy. Mentrestant, a la Lliga, avui la jornada del cap de setmana es tanca amb el Getafe València a partir de les 9 de la nit, un duel de la part baixa que marcarà quants punts queda la permanència per la qual lluiten Girona i Espanyol.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'una nit una mica menys freda a Ponent i al sud. Demà tindrem força núvols i a la tarda poden aparèixer ruixats poc importants a les comarques de Lleida i Tarragona. Al centre del dia les temperatures recularan a l'oest de Catalunya, però a la costa i al prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona, en molts casos l'ambient serà una mica més suau.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxateau.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum. Perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Dijous 23 de febrer al Palau de la Música Catalana gaudeix d'una vetllada de sinfonisme amb aromes de l'est amb l'Orquestra Simfònica d'Anvers i Pablo Fernández sota la direcció de Lim Chan.
Amb el popular ballet Romeu i Julieta de Prokofiev en versió concert i concert per a violoncel número 1 de Shostakovich.
Entrades a palaumusica.cat.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITAcademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Dos minuts passen d'un quart de sis de la tarda i ja tornem a ser amb vosaltres. Si ara parlàvem del cas de la Madeleine McCain i parlàvem d'aquesta especulació al voltant d'un possible padrastre que va ser qui la va segrestar, d'aquestes i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts, perquè la llei del només sí és sí ha fet que rebaixessin almenys 500 penes de presó a tot l'estat. En alguns casos, els agressors han quedat en llibertat amb un alt perill de reincidència. Els agressors sexuals es poden rehabilitar? D'aquestes i altres qüestions en parlarem amb el catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia, expert en delinqüència violenta, el professor Antonio Andrés Puello, que ha treballat en programes de tractament penitenciari i ara se centra en la prevenció de la reincidència. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Li faig una primera pregunta ja directa. Els agressors sexuals es poden curar o és o estaria millor, millor dit, es poden rehabilitar?
La resposta és no es poden curar perquè no són malalts. O millor, no, el que fan no ho fan perquè tinguin una malaltia. Per tant, no és una bona consideració. I podem afegir que sí que es rehabiliten en el sentit de que molts que van cometre un delicte sexual no ho tornen a fer mai més. En fan un, tenen la seva pena o la seva condemna i després no ho tornen a fer durant molts anys. Desgraciadament d'altres que no. Per tant, hi ha una mica de tot en aquesta resposta.
Per tant, una persona que ha comès aquest tipus de delictes no té per què reincidir, segons el seu punt de vista.
Sí, sí. No? Bueno, de fet, el punt de vista i les dades...
No, dels estudis, és el que vostè ens explica, no? És el que vostè ens explica. Aleshores, si vostè diu que no, l'agressor sexual no és un malalt, què és? Què li passa pel cap per arribar a aquell punt de fer aquesta agressió sexual?
A veure, cal distingir l'agressor sexual en el sentit d'aquella persona que ha fet un sol delicte, tot i que sigui greu, o aquell que repeteix i té pues, una activitat crònica, no? Parlar d'una persona definint-la per un fet al llarg de la seva vida una mica excessiu. Però, en fi, ens entenem quan diem que són persones que han comès un delicte d'aquesta naturalesa. Llavors, bàsicament, un agressor sexual, algú que està condemnat per un delicte d'aquesta naturalesa, és un delinqüent. Què vol dir? Que és una persona que ha fet una conducta que no és legal, és a dir, que no està autoritzada. Aquí dintre hi poden haver raons diverses, de les quals algunes poden estar en el territori de la psicologia, de la psiquiatria, però bàsicament és una persona que vulnera una norma, hi ha qui diu que una norma inclús natural o universal, però la majoria de codis penals dels països prohibeixen, bueno, de fet en la llei del solo si es si, enfatitza que les relacions sexuals no es poden tenir més que quan hi ha consentiment mutu, i l'edat, diguem-ne, de les persones permeten prendre aquesta decisió lliure de tenir aquesta relació. Per tant, un delinqüent sexual és algú que vulnera una norma, la voluntat d'una altra persona, la integritat física, moral, aquí podria extendre molt, però bàsicament és un delinqüent.
També, perquè parlem de moltes coses amb el professor Andrés Puello, diu que el maltractament habitual de la parella, que es veuen que en molts casos arriba fins i tot amb l'assassinat de la parella, s'ha de veure com una malaltia crònica o com l'alcoholisme. Per tant, un maltractador ho serà sempre?
Bueno, aquesta és una resposta a una pregunta de que aquest tipus de comportament violent dins de la parella, especialment per l'home davant de la dona, molts casos, més que en altres tipus de delictes, és molt crònic. I en aquest sentit volíem dir, o volia dir, que és com una malaltia crònica. És a dir, que realment s'ha de cuidar, s'ha d'atendre, perquè pot aparèixer de forma molt, molt habitual, no? Per això trobem casos que porten històries llargues, quan dic llargues són de desenes d'anys, i aquest comportament de maltractament dins la parella és la tònica habitual, no? No sempre passa, ja en tots els casos, òbviament, però en aquest tipus de delinqüència, molt vinculada al conflicte de parella, molt vinculada a relacions que un de vegades es pregunta com és que continuen havent-hi tants maltractaments. Bueno, doncs és una de les peculiaritats d'aquest tipus de delicte que en diem violència masclista d'una manera més genèrica, no?
Hem parlat de la llei del només sí és sí, que ha fet que rebaixessin almenys 500 penes de presó a tot l'Estat. Clar, hi ha molts casos. Un home, posem-nos en el cas que està a la presó perquè ha maltractat la seva parella, entra a presó. Quin tractament psicològic se li ofereix?
A veure, dins de les...
És voluntari o és obligatori?
No. Dins de les presons, i especialment perquè ja fa com a 30 o 35 anys, és a veure que els delinqüents violents, agressors sexuals, maltractadors de parella, etc., eren persones que tenien moltes necessitats, diem els criminòlegs, que són importants atendre-les, llavors es van desenvolupar programes que en diem programes específics d'intervenció. I dintre de les presons, de fet Catalunya va ser una de les pioneres, doncs als anys finals, mitjans dels 90, es van començar a posar en marxa aquests programes, i la lògica és, aquests programes s'ofereixen als interns, de tal manera que un agressor sexual, un homicida, una persona que comet violència dins de la família, pot fer un programa de rehabilitació perquè al sortir de la presó doncs aquest comportament desaparegui. Aquests programes que en diem programes específics estan al costat de programes com, per exemple, els programes per reduir el consum d'alcohol o de tòxics o programes que tenen que veure amb la salut mental. Però són específics pel tipus de delicte que han comès. Són programes voluntaris i ho són perquè la llei penitenciària a Espanya i a Catalunya també ho defineix d'aquesta manera, però no tots els programes i en tots els contextos són voluntaris. Quan, per exemple, alguna persona que comet un delicte de violència de parella no va a la presó a complir la seva condemna, sinó que ho fan el que diem mesures penals alternatives, molts d'ells tenen obligatòriament que fer un programa. Llavors, hi han diferents versions. Però és veritat que les presons, els programes són voluntaris. Tots els programes.
Per tant, un home pot decidir complir la condemna sense cap mena de rehabilitació psicològica.
Bueno, sense fer el programa...
Sense fer-lo.
Exacte, sí, sí. És veritat que els professionals de tractament, que així es diuen dins de les presons, perquè hi ha molts professionals dedicats en aquesta tasca, una de les feines que tenen és motivar, convèncer, estimular perquè aquestes persones, que a vegades tenen penes i anys de presó, doncs en algun moment facin aquest programa. Aquest és un repte, de vegades, que passa igual, és similar al que passa amb la gent que fuma i que no vol deixar de fumar. Bueno, doncs els professionals insisteixen en que haurien de fer. Doncs així és una de les tasques, però és veritat que molts no volen fer aquests programes i és un problema.
Li anava a preguntar quin tant per cent accedeix a fer el tractament i quin no, i quin tipus de persona empresonada, quin tipus de s'agafen a fer aquest tipus de tractament i quin no, quin perfil?
Percentatges no li podria dir amb precisió, però perquè depèn dels moments i també de les disponibilitats de recursos de les presons, perquè si demà tots els interns que hi ha a les presons de Catalunya...
Fer, tampoc pot ser.
Tampoc podria ser. Però bueno, la veritat és que aquests programes tenen una audiència important, normalment sempre estan plens, és a dir, les places que hi ha a les presons normalment sempre estan plens, no? I hi ha inclús torns que esperen per fer el programa, i bàsicament la gent que va a fer els programes en general, sempre són gent que pues, té una consciència del que li ha passat, del que ha fet, i una certa voluntat de no continuar, això els criminòlegs diem, de desistir en el futur d'aquesta conducta. I en general es junten aquests elements d'una certa consciència, una certa responsabilització, no al 100%, perquè hi ha altres que no fan els programes, que això m'agradaria dir-ho, però que tenen un autèntic canvi personal, i que quan surten de la presó, malgrat no hagin fet els programes, no, de fet no reincideixen. Normalment sempre medim la reincidència a 5 anys, 7 anys, després de sortir de la presó, perquè clar, si un mira doncs, algú que ha estat a la presó fins als 32 anys, per exemple, i en té 62, doncs clar, aquest període és molt llarg, però normalment sempre parlem de que una persona que al cap de 5 anys sortir de la presó no ha tornat a cometre un delicte d'aquesta naturalesa, és quan es considera que hi ha, si ho fa de nou, bueno, seria com una contingència diferent.
Professor, es pot tractar del... Suposo que evidentment no, i vostè m'explicarà com es tracta, no? Un home que ha agredit a la seva dona, un violador o un assassí?
Bé, en general, tots tenen un element en comú, encara que sembli, o diversos elements en comú.
Hi ha casos més... Sí. Tots són greus, però n'hi ha uns que són més greus,
sí,
no?
Bàsicament, els tractaments aquests tenen un component que en diem els psicòlegs cognitiu, que té a veure amb les creences. És un gran factor de risc, és a dir, el creure que un pot abusar de la parella, que pot utilitzar la violència física per fer creure als altres, aquest és un dels grans arguments. I això forma part d'aquestes teràpies, d'aquests tractaments, que és canviar les creències. Aquest seria un. Després també un altre és intentar regular els estats d'ànim, els atacs d'ira, les persones que són dures amb els altres, que no respecten, no ja perquè creguin o no, sinó perquè tenen estils temperamentals que els fan difícil. Aquest és el segon bloc. I un tercer bloc és ajudar a l'autocontrol. És a dir, perquè un pot seguir pensant que és legítim o que faria de gust una conducta violenta, però entén, no només perquè la llei ho prohibeix, sinó per les conseqüències que té, i això és el que diem promoure l'autocontrol. De fet, aquest seria una de les grans receptes, no? És a dir, no creure que tu pots fer el que vulguis amb els altres, que hi ha límits, no sentir que aquesta conducta et gratifica, i controlar quan perds el control o quan realment pues, estàs en una situació difícil, no?
Li volia preguntar pels menors, perquè clar, els menors no entren a presó i, de fet, un de cada tres agressors sexuals de víctimes ateses a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona són menors. Què passa quan l'agressor és menor i no entra a presó?
A veure, els menors... Clar, aquí hi ha dos grans categories. El que entendríem per als que estan entre 14 i 18 anys, que es diuen clàssicament menors, però que corresponen a l'adolescència, i els que són abans dels 14 anys. Els nois, i bàsicament nois, que fan conductes violentes i sobretot sexuals, de menys de 14 anys, són atesos pel que diríem els serveis socials. I aquí hi ha una extensió gran perquè poden tenir atenció pediàtrica, psiquiàtrica, psicològica, però bàsicament no hi ha una acció judicial, no hi ha una acció penal. perquè probablement seria més perjudicial que no pas rehabilitadora. Els que estan entre 14 i 18, la llei espanyola és una llei molt bona que permet fer una resposta molt individualitzada. I llavors em consta, perquè els conec i conec els projectes i fet de supervisor de molts psicòlegs de l'àmbit de justícia juvenil, en el qual han de medir molt bé per què aquest noi ha fet aquesta conducta, quines són les motivacions, la seva situació, i els jutges tenen un repertori molt gran de mesures. Així com en adults, els jutges en tenen poques, tenen pues, o presó o mesures penals alternatives, a l'àmbit de justícia juvenil hi han molts recursos. Alguns nois reben pues, un apercebiment, els pares s'encarreguen de poder corregir aquesta conducta, fins a internaments en centres. No són equivalents a les presons, però els nois perden la llibertat estan internats i allí tenen programes de rehabilitació.
Parlem dels casos que són notícia durant aquests darrers mesos, quan surten de la presó, que tornen a delinquir, no? Allò que se'n diu que surt una persona de la presó que no s'ha rehabilitat. La xifra de reincidència a Espanya és del 20%. En els casos dels agressors sexuals, quina és? Més alta, més baixa?
No, és més baixa. Aquest 20% és el promig de qualsevol delinqüent escollit a l'atzar. Pensem que les presons, el gran gruix d'interns són el que diem delinqüents contra la propietat. Poden tenir conductes de furt, robatori, robatori amb violència. Aquests són el 40% o 50%. No? Els agressors sexuals és un grup petit i les seves taxes de reincidència són molt més baixes. Poden estar en la taxa del 7, el 8, a la meitat de reincidència. Són menors.
El seu equip d'investigació, com dèiem al començament d'aquesta conversa, se centra en la prevenció i en determinar si un agressor tornarà a actuar quan surti de la presó. Expliqui'm una mica quin sistema fan servir, que això em recorda una mica allò, aquella pel·lícula de
Minority Report,
no? La previsió de quin delicte serà el que cometrà.
La veritat és que això és una... El nostre grup de... Jo soc professor de la Facultat de Psicologia i en psicologia sempre hem tingut una especial dedicació al que és el pronosticar el comportament de les persones. És una de les nostres àrees de treball. I farà uns 20 anys ara, perquè vam constituir el grup l'any 2003, o sigui que vam decidir desenvolupar tècniques que havíem vist altres països i havíem sentit en congressos per poder-les traslladar a l'àmbit de català i espanyol perquè no se'n feien servir. Són procediments que permeten fer... L'analogia és com fan els homes del temps. És a dir, tu analitzes històries delictives de les persones i fas un pronòstic del que pot passar en els següents mesos i tot això, pues, naturalment, farcit d'estadística, d'informàtica i ara d'intel·ligència artificial. És a dir, són procediments quasi matemàtics per intentar saber què és el que farà una persona, més aviat quina probabilitat hi ha que ho faci, perquè si és molt probable... Llavors, per evitar-ho s'han de prendre mesures intenses. I si no és tan probable, probablement el que caldria és deixar una mica que el curs natural de les coses, per exemple, hi ha gent que entra a la presó per un delicte inclús greu, però que mai més ho torna a repetir. Llavors, distingir molt bé en qui s'han d'aplicar les mesures era una mica el repte, de fet, és el repte de la predicció i del pronòstic.
Però aquests sistemes encerten?
Més que l'atzar, però no al 100%. És a dir, perquè ens fem una idea, les tècniques que nosaltres fem servir són similars en capacitat predictiva a tècniques tan conegudes, per exemple, suposo que tothom n'ha sentit a parlar, les dones sens dubte, que són les proves de screening de càncer de mama, que serien aquestes proves de raïs X, que gairebé es recomanen preceptivament a quasi totes les dones de determinades edats. Doncs la capacitat predictiva que tenen són semblants, és a dir, treballem amb una capacitat predictiva prou elevada com per poder-lo implementar. De fet, a Catalunya, a tot l'Estat, és l'únic entorn on a les presons hi ha tot un protocol que es diu RISC-Canvi, que vam desenvolupar conjuntament el nostre grup de recerca i el Departament de Justícia, que s'aplica des de l'any 2011 a tots els interns de les presons de Catalunya.
Però es pot, aquest sistema, és a dir, perquè clar, això és que vostè ens ha explicat com funciona, pot preveure maltractament, pot arribar a preveure si aquell... reclús que després sortirà pot arribar a cometre un assassinat, o valora el risc d'assassinat, valora el risc de reincidència, sí.
Bàsicament, valora el protocol que hi ha a les presons catalanes, valora sobretot 5 tipus de risc. Un és que, el més important, no?, que un intern, al sortir a la comunitat, al tornar a la comunitat, que és com diem habitualment, el retorn, pues pugui cometre un delicte al cap d'un o dos anys. Aquest seria una mica el temps de pronòstic. Però també pot permetre saber si un intern a la presó es barallarà o podrà cometre un delicte violent dins de la presó, un intent de suïcidi, perquè tots aquests elements que són de comportament violent tenen predictors comuns, no? I una vegada parlem de delinqüència violenta, hi han tècniques i guies i protocols que serveixen per discriminar inclús si la violència pot ser contra la parella o pot ser contra els fills o pot ser una violència de naturalesa sexual o física. És a dir, tenim un autèntic prontuari que serveix per fer aquestes prediccions.
Mm-hmm. I després m'agradaria preguntar-li per la gent que no ha volgut fer cap mena de teràpia ni no ha volgut rehabilitar-se, quan tornen a sortir, també entra en joc aquest sistema, aquest
seguiment? Sí, això sempre... De fet, ara hem col·laborat amb un programa...
Però la policia no s'hi pot acostar. Els Mossos, per exemple, no poden fer seguiment d'una persona, per exemple, un delinqüent sexual que surt de la presó, no?
Això depèn. De fet, en principi, a l'any 2010 hi va haver un canvi de la llei i van introduir la llibertat vigilada, just perquè aquí a Catalunya es va fer, quan hi havia la consellera Tura, una comissió, que es va dir la comissió Mena, perquè hi havia hagut un violador que havia sortit de la presó i va haver un cert rebombori i es va fer. D'allí surt el risc canvi i també d'allí surt una mesura que des de l'any 2010 s'aplica, que es diu llibertat vigilada. Dins de la llibertat vigilada, el jutge pot aplicar diferents mesures i aquí ja no és igual que la situació anterior. I és a la gent que la van jutjar abans del 2010, doncs aquests, quan acaben la condemna, doncs en principi tenen llibertat i no hi ha cap motiu per poder fer-los un seguiment o cap mesura restrictiva de la seva llibertat. A partir del 2010 això ha canviat i ara hi ha més casos que tenen llibertat vigilada que no. El que passa que, clar, hi ha encara casos que són molt, molt llargs de condemna, i tot això introdueix mecanismes que fan una mica el que diem tècnicament la supervisió a la comunitat. Un exemple molt, molt potent i que tothom recorda si ha vist moltes pel·lícules, sobretot, que existeix als Estats Units, és allò de veure pederastes i agressors sexuals que han de viure en una determinada zona, no? Això aquí no s'aplica, però seria una de les mesures més extremes que hi han de restricció de llibertat.
Perdona,
sí,
Marta.
Un dubte molt ràpid. Ha dit que dels casos que van ser jutjats abans del 2010, no se'ls pot aplicar la llibertat vigilada. Aleshores, si una persona que va ser jutjada abans del 2010 ha complert la seva condemna, però segons el seu programa de seguiment no està rehabilitada i hi ha un alt risc que torni a cometre, per exemple, una violació, si això passa...
Sí, això passa.
I aleshores no es pot aplicar la llibertat vigilada. Què es fa amb aquesta persona que vostès estan dient té molts números per tornar a cometre un delicte sexual?
A veure, el que es fa és, primer, el sistema penitenciari, gràcies a tenir aquesta predicció i aquest estudi, ho comunica a Fiscalia, i Fiscalia pren les mesures que cregui convenients i que la llei permeti. Però també hi ha altres recursos que no són de naturalesa estrictament legal, en el sentit de que aquesta persona pot acostar-se a serveis socials o serveis socials que se'n diuen postpenitenciaris, a través de la família. S'intenta tenir una influència per evitar-ho, però tècnicament has de comptar amb la seva aquiescència, amb la seva voluntat de participar, perquè les persones que tenen el risc de reincidència moltes vegades tenen problemes que estan, diguem-ne, mantenint aquest risc. Podem parlar de toxicomanies o de manca de vincles socials, de viure al carrer, de no tenir parella, tot aquest tipus de coses. Clar, no ho pot resoldre ningú, però en qualsevol cas treballar sobre aquests factors, pues intentar que mantingui una vinculació al servei sanitari, si tenen algun problema de salut mental, tot això ajuda, però naturalment aquí sí que és indubtable que necessites el paper protagonista de la persona que vols reduir aquest risc.
Eulàlia.
Hola, bona tarda. Per tant, és més probable que reincideixi una persona que té classe baixa, que no té tants diners, que no una persona de classe alta que té com tota una comunitat al seu voltant també, o té diners i té poder?
Això depèn del tipus de delicte. No es pot generalitzar d'una manera que permeti classificar-ho. Per exemple, en general els delictes violents es distribueixen més homogèniament. Per això de vegades hi ha casos que no s'entenen de violència domèstica, en famílies que un diria que té tots els recursos. I en canvi, quan parlem de delictes més vinculats a les necessitats econòmiques, clar, llavors la diferència és important. Però la classe social, depèn del tipus de delicte, pesa molt o pesa menys.
I precisament també parlant de classe social, ara aquests dies estem molt pendents del cas de Dani Alves. Funciona de la mateixa manera la ment d'un agressor sexual que té poder i té diners i d'una persona que no? És a dir, es creuen amb més poder de fer el que volen?
Sí, sens dubte. Per això en parlem del moviment Me Too. És a dir, durant molts anys s'havia pensat primer que els agressors sexuals eren vampirs, monstres, després van canviar els arguments entorn a la malaltia, després gent psicòpata, predadors, i ara estem en l'època dels poderosos. De delinqüents sexuals hi ha dels quatre tipus. Hi ha gent realment amb malalties i problemes molt potents, no?, que farien sorprendre qualsevol, però també persones que han sigut, bueno, és el que en diuen els delinqüents sexuals, socialment exitosos. És a dir, gent poderosa, que ha tingut molt poder, en fi, el moviment del Me Too jo crec que ho resumeix molt bé, no? I tenim noms que ens sonen molt a propet. I després també hi ha autèntics predadors, és a dir, persones que tenen característiques psicopàtiques amb la seva personalitat, molt sàdiques, que realment són persones que aquests sí que possiblement tenen components patològics greus, però que la seva conducta és una conducta realment com fa un animal predador, és a dir, que busquen i la seva vida s'organitza entorn a aquest tipus de delictes.
Sí,
de tot.
Ells són plenament conscients, suposo que depèn de cada cas, però ells són plenament conscients del que estan fent, és abús o és violació?
Bueno, podríem mitigar aquesta afirmació. Si ser conscient vol dir sentir-se responsables i culpables del que han fet, la resposta és no. El que naturalment saben el que estan fent, però ho interpreten d'una manera, en fi, quan han explicat les històries d'aquests violadors, que de vegades pues, la premsa els ha traslladat, creuen que, en fi, que tenen dret una mica, com deien a l'època mitjaval, no? Dret de cuixa, i tenen dret sobre les dones, i sobre, en fi, creuen que tothom està disponible per als seus capricis, no?
I un altre cas, ara parlàvem de l'aplicació de la llei del només sí és sí, que ha fet que rebaixessin moltes penes de presó. Hi havia fa un mes un cas d'un violador que cada vegada que ha estat fora de la presó ha violat. Llavors, el risc de que reincideixi, diuen les autoritats, que és molt alt, però l'única mesura que ha de complir és no acostar-se a les víctimes durant 10 anys. Davant d'aquests casos, què és el que es pot fer? Quan suposo que ja se li seguiran aplicant un seguit de coses, però si cada vegada que ha sortit ha violat, ara què es pot fer?
Home, a veure, com deien abans, el que es pot fer legalment o en el sentit penal d'obligar, etc., és poca cosa, perquè és un ciutadà que en principi té tots els drets fonamentals com qualsevol altre. El que passa és que, des del punt de vista de la comunitat, clar, això depèn molt de en quin entorn et mous, no? Si et mous molt lluny d'aquesta persona, doncs no pots fer res. Però si el seu entorn familiar, el seu entorn social, pot d'alguna manera col·laborar, que és bastant freqüent, és a dir, hi ha tota mena de casos, però moltes d'aquestes persones doncs, tenen un entorn familiar, inclús parella, i tot això pot, entre cometes, ajudar. Per tant, el missatge bàsic és ningú que no es vulgui rehabilitar no es rehabilita, però entre això i deixar-ho anar, doncs hi ha un camí que bàsicament els professionals de la rehabilitació desenvolupen tècniques. Ara, una cosa és tenir-lo totes les hores del dia en un centre penitenciari i poder treballar amb ells dia a dia durant anys, i una altra, doncs, digue, la comunitat, que de vegades no volen saber res amb ningú que provingui del món penitenciari, no?
I un terç de les dones assassinades a Catalunya el 2022 havia demanat protecció. Què li semblen mesures com, per exemple, implantar una pulsera de control telemàtic als agressors? Creu que seria útil?
Sí, a veure, totes les mesures que puguin ajudar a, això en diem, gestionar el risc, són bones quan estan ben aplicades. I un dels reptes que tenim els investigadors que treballem en aquest camp és desenvolupar noves tècniques, igual que passa en el món de la medicina, no? No. Mm-hmm. És a dir, es necessiten nous procediments. I tenir un repertori de procediments és una gran sort, perquè podries aplicar a cada persona en particular. I la millor cosa que pot passar és aplicar la mesura adequada a la persona que ho necessita. I això és una bona notícia, clar.
Parlem de la de pedòfils i pedrastes, que no és el mateix, tot i que tenim el concepte de que és el mateix. Quina és la diferència?
Bueno, és molt fàcil. El pederasta és el que fa un acte de naturalesa sexual amb un menor. Per tant, és, en aquest sentit, és un delinqüent. El pedòfil és una persona que cada vegada s'utilitza més aquesta terminologia, sí, que té preferència sexual pels menors. I la paraula preferència és molt important, perquè és simplement una tendència, una disposició, una característica que no necessàriament comporta realitzar aquests actes. Mm-hmm. De fet, hi ha un grup important de pedòfils que ells mateixos es qualifiquen de pedòfils virtuosos, perquè ells tenen clar el que no poden fer. I llavors no realitzen actes sexuals amb menors, però reconeixen que tenen aquesta preferència. Pedofília, per tant, és, a part d'una parafília en el món de la psiquiatria, bàsicament és una preferència sexual pels menors. I pederàstia és l'acció sobre els menors.
I és una, la pedofilia és una malaltia o és una preferència sexual més?
Bueno, hi ha diversos nivells, no? La pedofilia pot produir un trastorn molt important. Hi ha persones que tenen una gran intensitat d'aquest desig que els impedeix viure, perquè ells tot el dia l'única cosa que tenen al cap és satisfer aquest desig, no? Hi ha d'altres que tenen un nivell d'intensitat molt menor i per tant és compatible. De fet, ara en el món de la psiquiatria, de la psicologia clínica, distingim aquests dos nivells. Aquella persona que la seva pedofília l'invalida per viure en comunitat, i un canvi uns altres pues, que bueno, ho porten i ho controlen més o menys com poden.
Hi ha una dada que m'ha sorprès, i és que el 85% dels abusos es comet dins l'àmbit familiar. D'aquest, un 60% mai rebrà cap mena d'ajuda i el 90% no dirà res fins a l'edat adulta. I des de Prevenci recomanen a les famílies que estiguin atentes del comportament dels joves per veure, per si veuen un primer indici cap a la pedofília. Com és que com s'arriba a aquesta dada tan alta de que el 85% dels abusos es comet dins l'àmbit familiar? És que ho trobo una barbaritat.
Clar. A veure, aquí hem d'entendre allò que dèiem al començament de la conversa, és la conducta, les agressions i els abusos sexuals són uns delictes. Els delictes tenen moltes motivacions. Un dels elements que determina la probabilitat d'un delicte és l'oportunitat. Per tant, una de les coses, igual que passa amb els delictes de pedofilia o de pederàstia a l'església, és a dir, allà on hi ha nens, doncs és més probable que apareguin. Per tant, aquest és un primer element. Després també hem de pensar que la gravetat dels delictes sexuals dins de la família, clar que hi ha tot el repertori, a vegades que hi ha incestos que són realment esfereïdors, però no és l'habitual. L'habitual és que aquests abusos sexuals siguin menors en quant a gravetat, no? I per això fa que aquesta tolerància i aquesta sensació de secretisme es pugui mantenir durant més temps. Així que aquest és un element que també forma part de les creències històriques, no?
Però jo trobo la dada molt alta, el 85% dels abusos que es cometi dins l'àmbit familiar.
Bueno, però que aquestes són les primeres estimacions que es fan en la mesura en què hem anat descobrint el que es diu la xifra fosca. És a dir, normalment quan un delicte sexual sobre un menor comporta pues la mort del menor o una, en fi, danys importants, normalment aquests delictes a la societat que vivim es coneixen i es detecten, no? Llavors, què passa? Que tots aquests que són menys greus i que es poden mantenir en secret, pues naturalment passen desapercebuts. I un dels entorns on això pot passar d'una manera molt probable és a la família. Per què? Perquè dins de la família, entre cometes, no intervé ningú.
No, clar.
I això és el que ha fet que es mantingui com a gran gruix. I també perquè dins de la família els autors poden ser molt i molts diversos. Poden haver-hi els germans, els parents... No necessàriament han de ser els pares.
No, està clar. Bueno, però clar,
hi ha molta probabilitat.
Sí.
I és un dels fets on realment ara és com, entre cometes, l'últim reducte per aclarir. Però clar, la mesura en què hi ha escoles, hospitals, tots els centres, inclús en el món de l'esport, no? Hi ha protocols per detectar-ho, doncs cada vegada això s'evidencia més. I queda aquest racó una mica, que és l'últim referent, i no és fàcil, eh? No és gens fàcil.
I dins la família només es denuncien un 15% dels casos d'abús sexual. Que això és perquè dins la mateixa família no es vol explicar, perquè hi ha alguna mena d'acceptació, de tapar-ho, que no se sàpiga?
Bueno, a veure, aquí hi ha dues coses diferents. Primera, l'abús sexual i l'agressió sexual dins de les famílies és un secret que porten d'una manera molt, molt acurada l'agressor i la víctima. Clar, les víctimes són menors, les víctimes estan sotmeses, per això és un dels elements clave, i fins que no són grans o tenen una certa capacitat de reacció, inclús una consciència del que els hi ha passat, doncs per això no es fan aquestes denúncies. Per tant, moltes vegades no és que la família ho sàpiga i ho amagui, normalment és al revés, és a dir, no ho saben i això naturalment està amagat. Quan es descobreix és quan comencen a haver-hi reaccions diverses, no? Cada vegada hi ha més consciència de que la víctima no és la culpable dels abusos, però durant molt temps s'havia pensat que probablement la víctima tenia un paper de responsabilitat, igual que havia passat amb els delictes sexuals de dones adultes, no? Tot això està en fase de canvi, però les costums, les creències, costa, perquè la societat és molt heterogènia. Hi han moltes formes de veure com funciona la família, moltes creències que un podria dir, com pot ser que algú pensi que tenir relacions sexuals amb una filla no és una autèntica barbaritat, no? A poc a poc això va canviant, però hi ha persones que tenen creències estranyes i creències que toleren i justifiquen coses que ara tothom entén que són atemptats molt greus contra la integritat dels nens.
Deixem fer una última pregunta, perquè no ens queda més temps. El 2022 hi va haver més de 17.000 denúncies d'agressions sexuals a Catalunya. Això són 3.500 més que 10 anys abans. Aquest estiu hi ha hagut un 20% més de denúncies que abans de la pandèmia. Vostè li troba alguna explicació?
Sí, una explicació, i a més és una bona notícia. Un pot dir, com pot ser que sigui una bona notícia? És una notícia perquè, ja ho ha dit la companya, el 15 o 20% de delictes sexuals es denuncien o es descobreixen. Per tant, queda un 80% que no. Conforme hi ha més denúncies, vol dir que la xifra negra es va reduint i es pot intervenir. Això és una bona notícia que molts responsables policials no els hi agrada gaire, perquè, clar, vol dir que les coses estan empitjorant. Però, bueno, és una dinàmica inevitable. Es va coneixent més. I segona notícia important des d'aquest punt de vista és que es pot intervenir i es pot conèixer millor el fenomen i poder donar solucions, que d'altra manera, ho hem vist amb el tema de l'Església Catòlica, clar, que alguna persona de 62 anys digui que quan va tenir 8 anys en un col·legi te'l van abusar, doncs, bueno, només pots donar que fe de que això ha passat, no? I de lo negatiu que és, però ja ningú pot fer res. Llavors és molt interessant i molt important tenir present que aquests indicadors jo crec que estan augmentant, perquè hi ha molta més consciència de lo intolerable i lo dolent i negatiu que és. De fet, han calculat que Espanya, tot l'estat espanyol, a l'any, els costos que generen els abusos sexuals infantils, tenint en compte presons, serveis d'emergències, es podíem estar parlant d'uns 900 milions d'euros anuals, perquè estem parlant de gent que està a la presó durant anys que ens costen a tots els ciutadans molts diners, i al final realment és allò que dius, home, doncs valdria la pena fer prevenció no només per les víctimes, sinó també perquè ens costa a la societat una autèntica fortuna, molts diners.
Bueno, per tant, ho hem de veure des de...
També ho hem de veure així, no només d'una manera.
Per això li dic. Sí. Ens ha ajudat a veure-ho des d'una altra òptica. Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. El professor Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia, expert en delinqüència violenta. Fem una pausa de 3 minuts i a tocar de les 6 saludarem Rocco Eisenhauser. Fins ara mateix.
Versió RAC1.
Atenció a tota la ciutadania. Així sonaran al teu mòbil les noves alertes de protecció civil en cas d'emergència greu.
En cas d'incendi, inundacions, accident químic o qualsevol altra situació greu, rebràs un missatge al mòbil amb instruccions per protegir-te. Comprova si tens activada la recepció d'alertes al teu mòbil i, si no, consulta com fer-ho a interior.gencat.cat. En cas d'emergència greu, alerta al mòbil. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Som així. A Bonpreu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé? El millor preu. A data 13 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos? En Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
L'enciam de la burgueria compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Maset. Calla, que brindarem perquè el Rocco ja ens acompanya.
Sí, i brindem perquè estem vius i encantats de la vida.
Oh, claro.
I cal brindar amb Cellers Maset perquè aquest mes de febrer està fent una campanya qualsevol que val molt la pena. Atenció a la campanya. Atenció a la campanya que es diu Best Of, és la millor oferta de l'any i consisteix en el següent. Per la compra de 12 ampolles de vi o de cava, sí, en rebreu 6 més de regal.
Fixa't.
O sigui, tu és que compres 12, tira la casa per la finestra. 18. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any de Maset entrant a maset.cat o trucant al 900-200-250 i una assessora vinícola us ajudarà a triar entre una gran varietat d'excel·lents vins i caves. Cellers Maset, directes del celler a casa vostra.
Bé, ara anirem a... farem una pausa, anirem a conèixer el destacat d'aquesta hora a la tarda, però després ens acompanyarà el Rocco.
Ai, sí. Tinc coses
a comentar. Moltes coses.
Sobretot perquè lo de Telecinco ja comença a tenir una mica...
Aquests nous micros?
Sí. Això, Àlex,
De qui és aquesta idea del pal llarg? Ah, no m'ho pots dir.
No,
bueno, a veure, si faig una investigació arribem ràpid, sí. Aquí està el d'inventor.
Perdona.
No sóc molt partidari, per no dir que estic a punt de fer un cop d'estat ja sobre aquesta qüestió.
Perdona, aquí tenim a la ràdio tenim un codi ètic?
Aquí no hi ha ni còdecs ni ètics.
Perdona, ara comentaré el codi ètic del nou codi ètic de Telecinco.
Ah, doncs ara
per això.
Aquí tenim un llibre d'estil que el va redactar Jordi Margarit.
Margarit. Sí.
Que, doncs allà està.
Doncs aquest codi ètic...
De... Com estaria el calç al Sagrari.
Doncs aquest codi ètic nou de Mediaset...
No se'l mira ningú.
Però escolta'm, aquest nou codi d'ètic...
Però bueno, li va portar una feinada, el Margarit sí. Va estar aquí...
Dos anys,
fent el codi. El Sagrari de la ràdio.
Ah.
Ai, un Sagrari, tot. Sí, sí, on ja està el calze,
eh?
És on està el calze.
No mira les espelmes que hi ha allà. Allà al fons, a la dreta, ara, acostat al despatx.
No s'hi acosta ni se'l mira ni el Tato.
Que no és ètic, deixa. Fer això, que una persona treballi tant sí. I després ningú se'l miri, no és ètic.
No, és molt poc ètic.
Doncs ara comentarem aquest codi ètic perquè diuen que no es pot criticar els altres programes.
Oh, per favor.
RAC 1. El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum.
Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques.